Comencem, com sempre, amb les informacions de les activitats de l'aula i dir-vos que els que estem inscrits per anar al MNAC a veure l'exposició sobre Formaran, l'hora de sortida és a 8:45 des d'Arenys de Munt i a 8:45 des del Calissany. Anem amb autocar. Si algú no ha fet el pagament, avui és l'últim dia de fer-lo, sisplau. També tenim oberta la inscripció per anar a veure l'exposició sobre Botero al Palau Martorell. Anirem en tren i el preu és de 18 euros pels socis i de 20 pels no socis. I ara anem per la conferència d'avui amb la Marta Aldomar Boquet, llicenciada en Humanitats per la Universitat Pompeu Fabra i en Relacions Internacionals per la Universitat Oberta de Catalunya. Té dos màsters en Polítiques de la Unió Europea per la Universitat d'Amsterdam i Universitat Lliure de Brussel·les, on s'especialitza en política econòmica i mediambiental de la Unió Europea. A Brussel·les ha treballat al Parlament Europeu, on ha adquirit experiència en l'anàlisi de la política i estratègies europees en matèria d'energia, tecnologia, innovació i canvi climàtic. Actualment treballa gestionant fons i projectes europeus. Anteriorment treballà al Departament d'Acció Exterior de la Generalitat de Catalunya i també està involucrada en la secció d'estudis política i jurídics i socials de l'Ateneu Barcelonès. Ella diu que les múltiples estades de l'estranger i l'aprenentatge de llengües han millorat la seva adaptabilitat a entorns multiculturals. També comenta que ha abordat diversos camps de coneixements com la història, la política internacional, la filosofia, els drets humans, el dret internacional i europeu i l'economia. Avui la Marta Aldomar ens parlarà d'explorant la Unió Europea, què passa i com ens afecta. Moltes gràcies.
Bona tarda a tothom. Em sentiu bé?
Sí.
Moltes gràcies per la presentació, moltes gràcies a Laura d'Arenys de Mar per convidar-me i a vosaltres per ser aquí. Com acabem de dir, avui vinc a parlar de què passa a Brussel·les i com ens afecta. Aquesta conferència jo la vaig començar a preparar ara farà un any. Per què? Perquè el dia 9 de juny del 2024 hi van haver eleccions al Parlament Europeu. I a mi em passava el següent. Jo veia que hi havia eleccions al Parlament Europeu perquè veia els polítics penjats a les banderoles, veia els anuncis a la tele, potser m'havia tocat en alguna taula, i jo em parlava amb la meva família i els meus amics i tothom sabia també que hi havia eleccions, però quan seguíem parlant veia que hi havia certa confusió sobre on anava a parar el nostre vot, perquè el nostre vot és o no és important, i com tot el que es decideix allà a Brussel·les doncs pot tenir un efecte en el nostre dia a dia. I llavors vaig decidir anar-ho explicant o intentant explicar-ho. Llavors el que jo avui us ensenyaré aquí no ve de part de cap partit polític ni de cap institució, és només la manera com jo ho veig i com ho he viscut aquests darrers anys. I per començar vaig decidir una pregunta que al principi em semblava fàcil però que se'm va anar complicant. Aquesta pregunta és què és la Unió Europea? La primera resposta va ser és un estat, és un gran estat europeu, no? Perquè la Unió Europea té una bandera, té un territori molt gran, té uns ciutadans, 570 milions de ciutadans, té una moneda, l'euro, té un parlament que després en parlarem i també té un himne que de ben segur tots ja heu sentit. I és que la Unió Europea ja té 27 estats dins seu. 27 estats amb els seus ciutadans, les seves lleis, els seus parlaments, les seves fronteres, banderes, etc. I si no podria ser un estat, vaig pensar que potser podria ser una organització internacional. D'organitzacions internacionals n'hi ha moltes, la UNESCO, Nacions Unides, el Banc Mundial, etc. Però passa una cosa. Quan un estat passa a formar part d'una organització internacional com aquestes, realment no està obligat a complir el que qui s'hi decideix, no? Molt sovint veiem la Xina o Rússia que obvien i no fan cas de les resolucions del Consell de Seguretat de Nacions Unides. Però la Unió Europea és diferent, perquè, i això és molt important, quan un estat decideix entrar a la Unió Europea, accepta que en alguns moments i en alguns temes no tindrà poder de decidir. És a dir, que el que es decideixi a Brussel·les anirà a missa. No? I per això m'agrada dir que la Unió Europea és una organització supranacional, perquè realment està una mica per sobre dels estats. I això és un cas únic en el món. No hi ha cap altra organització internacional on els estats estiguin obligats en tal mesura. De fet, Jean Monnet, un dels pares de l'euro, va fer una comparació amb un omni, no? Dient que la Unió Europea era un objecte polític no identificable. I en aquest debat entre un estat federal com els Estats Units o una organització internacional com la ONU, la Unió Europea es trobaria al mig. Després veurem millor com funciona tot això. Però bé, la Unió Europea, tal com la coneixem avui, no existeix de la nit al dia, sinó que és fruit d'un procés històric, polític, social i econòmic molt llarg. Però com que tots volem anar a sopar a casa nostra avui, he decidit començar a explicar-ho des del final de la Segona Guerra Mundial, que ara enguany en fa 80 anys. La Guerra Mundial va marcar un abans i un després a Europa, va crear una enorme ferida i pèrdua material, humana, moral, d'infraestructures, etc. I un cop acabada la guerra, entre els països guanyadors, hi va haver un consens molt fort que el que havia passat al temps enrere no es podia tornar a repetir i que havien de treballar conjuntament per la pau. Com a resultat, el 9 de maig del 1950, es firma la declaració de Schuman. Schuman era el ministre d'Afers Exteriors de França. I aquí hi ha 6 països que firmen aquesta declaració i es comprometen a treballar per la pau. Però bé, molts aquí també sabem que els documents de vegades són paper mullat i que la pau hi ha de treballar activament. I això és el que van fer. I per començar a treballar per la pau van fer un gran pacte econòmic. Què va passar? 6 estats, el del mapa, Itàlia, França, Alemanya Occidental, Bèlgica, Holanda i Luxemburg, en aquell moment era el Benelux, van crear la Comunitat Europea del Carbó i de l'Acer el 1951. En què va consistir aquesta comunitat? L'objectiu era que aquests 6 països poguessin comprar i vendre carbó i acer sense cap mena de limitació, ni arancel, ni tope. No? Ara estem acostumats a comprar i vendre sense arancels i sense duanes, però fa 70-80 anys no era així. No? Llavors, per poder aconseguir carbó i acer més fàcilment i més barat, van començar a comprar i vendre eliminant tots els arancels. I això va funcionar molt i molt bé. També que 6 anys després, el 57, aquests 6 països decideixen ampliar aquest acord econòmic, de moment és només econòmic, a tots els altres productes i béns que puguis trobar en el mercat. Per exemple, aliments, tèxtils, manufactures, etc. Ara bé, eliminar tots els arancels i aduanes de tots els productes del mercat d'un dia per l'altre pràcticament pot generar desequilibris molt grans als diferents territoris que formaven part d'aquesta comunitat. Llavors el que es va fer un seguit de polítiques per intentar anivellar aquests possibles desajustos. La gran primera política europea com a tal és la PAC, la Política Agrària Comuna. No ho hem dit a la presentació, però jo soc de la Segarra, i llavors a mi és la meva política preferida que dic jo. És la gran primera política europea i, de fet, la més llarga perquè encara sobreviu avui en dia. Tanmateix, representa un pressupost molt menor de la Unió Europea. No? Als anys 80 era un 70% i ara estem al 25%, doncs possiblement perquè ha sortit d'altres prioritats que també volem afrontar. I bé, és una política que ha anat evolucionant i ha anat canviant molt al llarg dels anys i molt sovint també ha estat motiu de moltes manifestacions i moltes queixes als agricultors tant a Catalunya com a Brussel·les com a d'altres països. Bé, un cop ja tenim la Comunitat Econòmica Europea en marxa, què passa a les següents dècades? El que tenim és la primera gran onada d'ampliació d'aquest tractat econòmic amb 6 nous països, Dinamarca, Regne Unit, Irlanda, Grècia i un cop han caigut les dictadures, a Portugal i a Espanya. Què passa quan Espanya vol entrar a la Comunitat Econòmica Europea? A Catalunya, però també a Espanya, té un mercat agrícola molt potent. Llavors hi havia països com França que tenien molta por a obrir les aduanes i les fronteres i que comencessin a pujar i baixar productes agrícoles catalans i espanyols. Però com va aconseguir Felipe González que... Està plovent. T'haurem de quedar aquí, m'hi tinc moltes coses a explicar, eh? Va haver un canvi. Felipe González en un principi era contrari a l'entrada d'Espanya a la OTAN. Llavors, a canvi de canviar la seva posició i acceptar i estar a favor de l'entrada d'Espanya a la OTAN, Espanya la va acceptar a la Comunitat Econòmica Europea. I bé, especialment aquí a Catalunya, l'entrada a Europa va marcar bastant a nivell polític i també a nivell social. De Goy de Goy va fer una sèrie que es deia Europa, Europa, i la Trinca em va fer una cançó que és La Guerra de l'Ancià, on veiem tres pagesos catalans que se'n van aportar tot de productes, no, no sé, que són pomes, albercocs, a diferents països d'Europa, i es troben amb la Guàrdia Civil, amb la Guàrdia Civil, amb la Guàrdia Civil, amb la Guàrdia Civil, us en posaré un tros on es veu molt clar.
No me'n recordo.
És que vos anem a veure el camió. És que vos anem gratis i coixó. Uno passaré, le portaré a Bèlgia.
Hi ha un lloc que va connectar de sol.
Segur que va, perquè això jo ho havia provat, eh? Seguríssim, seguríssim.
No.
Això suposo que no.
No sé, pot ser que sí. Pot ser que sí, eh? Sí, per tant, és que sí. No, que també és que sí. No, que sí, que sí, això. Sí, que sí, que sí.
La dècada dels 90, la caiguda del mur de Berlín, en les quals s'obren les portes a tot que és l'Europa de l'Est, i d'altra banda el tractat de la Unió Europea, el tractat de Maastricht, en el qual passem de ser una unió econòmica com era fins ara a ser una unió política i a tractar tota mena d'altres temes com relacions internacionals, economia, medi ambient, etc. I es posen en funcionament les quatre llibertats de moviment que després tractarem. Les conseqüències. Tenim una segona gran onada d'ampliació en el qual la Unió Europea passa a tenir 28 estats membres, l'última en entrar és Croàcia el 2013. I d'altra banda, com a resultat del tractat de Maastricht, ara comencem a treballar per la Unió Monetària Europea que acabarà resultant en l'euro a principis del 2000. I bé, en aquests darrers 25 anys, què ha passat? Delors, que és el pare fundat, bueno, la persona que va liderar l'euro, el projecte de l'euro, va dir que l'Europa es construiria a base de crisis i les diferents respostes que li anessin donant. I això és el que ha passat fins ara, diferents crisis. La primera és la crisi, l'eurocrisi, segurament tots la coneixem, la crisi de l'euro, recordem els homes de negre, l'austeritat i les retallades. 2015, crisi de refugiats, una crisi humanitària enorme que fa evident que la Unió Europea no és capaç de gestionar l'arribada de refugiats en massa. 2020, molt important el Brexit, per primer cop un estat vol marxar de la Unió Europea i passem a 27 estats membres. I finalment, ara en parlarem més, la Covid-19 al 2020 i la guerra d'Ucraïna, que encara segueix vigent avui en dia, malauradament. Bé, per què és important la Covid? Fins que va arribar la Covid, en el que era l'àmbit sanitari, cada estat feia la seva. Val? Cada estat treballava molt, molt individualment, però l'arribada d'aquesta crisi va fer necessària la cooperació en matèria de sanitat, i això no havia passat fins ara. Un exemple molt clar és la campanya de vacunació. La Comissió Europea va comprar ella mateixa vacunes als mercats internacionals per poder vacunar a més de 4 bilions de persones. I un altre exemple és el certificat digital que ens havíem de treure quan volíem anar a un altre país. La crisi de la Covid-19 també ha marcat un abans i un després en l'àmbit econòmic. I és que hi va haver un gran debat, un debat que no és gens nou. D'una banda tenim els 4 països que en diem frugals, que són Països Baixos, Àustria, Suècia i Dinamarca, que quan va arribar el Covid deien bé, doncs cada estat s'anava de sortir una mica sol, no? Que tothom s'espavini i així doncs ens en sortirem uns millor que els altres segurament. En canvi, els països del sud, Itàlia, Espanya, França i Portugal, si els pobres, van alçar la veu i van dir que la situació del 2008 no es podia tornar a repetir i que calia treballar per evitar-la a tota costa. Hi va haver una persona que va decantar la balança entre aquestes dues opcions. Segurament la coneixem, que és Angela Merkel, que el 2008 va estar en aquest costat, però que ara el 2020 va recolzar en aquest grup de països. I com a resultat tenim, per exemple, el gran pla de recuperació Next Generation, que després en parlarem, amb més de 800 bilions d'euros. Entre d'altres. Molt bé, la guerra d'Ucraïna, també la Unió Europea ha donat una resposta molt singular a la guerra, a la invasió russa a Ucraïna. Fins ara, quan hi havia una amenaça exterior, una mica com amb la sanitat, cada estat responia de manera més o menys individual. Però per primer cop tenim una resposta comuna i molt contundent a una amenaça que ve de fora. Com ho veiem? Amb una acollida massiva de refugiats, tot un paquet de sancions molt dures contra el règim de Vladimir Putin, s'ha iniciat un procés perquè Ucraïna i Moldàvia passin a formar part de la Unió Europea, s'ha donat molt suport financer i inclús armament, i s'ha restringit la compra de gas rus a tots els països de la Unió Europea. Això realment és molt, molt inèdit. I bé, amb tot el que us acabo de dir, no? Si tornem a posar això que hem vist abans, sembla que cada cop anem més cap a ser un estat, no? Perquè amb sanitat, economia, política exterior, cada cop treballem més junts. Però la Unió Europea no és com un tren d'aquests que ara fan que va sense conductor, sense maquinista, sinó que és un vaixell que encara té algú al timó. I llavors, això és el que veurem ara, no? Com nosaltres des d'aquí, amb el nostre vot, amb els sistemes democràtics que tenim, ajudem a decidir cap on va la Unió Europea, no? Perquè ja ara ho veurem, hi ha molta gent, hi ha un grup social que potser voldrien que no tingués tant poder de decisió, i n'hi ha d'altres que sí que volen una Unió Europea més forta, i això és feina nostra com a ciutadans, decidir-ho. Bé, com funciona la Unió Europea? Hi ha 3 maneres diferents de funcionar a Europa. La primera, i és que són aquests temes d'aquí, en aduanes, en pesca i en política comercial, els estats no són sobirans. És a dir, els estats han donat tota la seva sobirania a Europa, no en volen saber res. Bueno, sí, però deixem que Europa decideixi. I a l'altre extrem, amb salut, cultura, turisme o educació, encara són els estats, en gran mesura, els qui tenen la seva política pròpia i només es demanen consell. Però al mig, i és on realment és interessant, en temes com medi ambient, energia, protecció dels consumidors, tecnologia, tenim un seguit de temes on els estats i la Unió Europea s'han de posar d'acord i treballen de manera conjunta. I és aquí on veiem normalment les negociacions més interessants o les tensions més fortes que surten a la tele. I és el que ara explicarem una mica com funciona. Bé, en un estat que és plenament democràtic, hi ha el que existeix, el que en diem separació de poders. Tenim un poder executiu, un poder legislatiu i un poder judicial. Doncs a la Unió Europea passa més o menys una cosa similar. Tenim un poder executiu, l'executiu és aquell que implementa i governa, no implementa les decisions i governa. En el cas d'Europa és la Comissió Europea, la senyora von der Leyen, que ha aconseguit repetir aquest mandat. La Comissió Europea s'encarrega de decidir quins temes són els més importants i sobre quins temes cal legislar. I fa una proposta de llei, com els governs de vegades, no? I un cop ha fet la proposta de llei, aquesta s'envia a la institució legislativa. En aquest cas, no tenim només un Parlament com a Catalunya, sinó que tenim dues institucions que legislen a la vegada. En diem co-legislar. D'una banda, el Consell de la Unió Europea, que és on hi ha els estats. Aquí enviem els ministres a prendre decisions sobre el que diu la Comissió Europea. Però, per cada decisió, el Consell de la Unió Europea s'ha de posar d'acord amb el Parlament Europeu, que és la segona institució legisladora. I el Parlament Europeu, doncs, és el símbol de la democràcia europea, és el que nosaltres podem votar i on podem tenir cert poder per incidir. És molt important que sempre cal que Consell i Parlament es posin d'acord. Si no es posen d'acord, poden estar negociant durant anys. A l'última part van estar 7 anys i amb unes eleccions pel mig per poder arribar a un acord, que el període per començar ja van començar a la meitat del següent període. Però és molt important que hi hagi sempre consens aquí. I en l'àmbit judicial tenim el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, on s'hi han pres decisions importants. Per exemple, la litigació entre els taxis de Barcelona i els Ubers i els Cabify va arribar al tribunal. El tribunal també va dictar sentències sobre la immunitat de Carles Puigdemont, Toni Comín i Clara Ponsatí quan eren eurodiputats. Per tant, és un tribunal important on s'hi poden prendre decisions rellevants també per nosaltres. Bé, ara veurem de prop cada una d'aquestes institucions. La Comissió Europea. La Comissió Europea és el gran govern d'Europa. És un govern molt gran perquè hi ha 27 comissaris. Hi ha 27 comissaris perquè hi ha 27 estats membres i cada estat hi envia una persona. Molt bé, quan tenim els 27 comissaris allà, hi ha unes negociacions per a veure qui s'emporta què. Evidentment hi ha temes que són més desitjats que altres, política exterior, competitivitat, energia, són temes molt estratègics que normalment s'aconsegueixen en dos estats més poderosos, no? I a la inversa, els temes doncs, menys influents, com educació o cultura, van a països més petits o menys influents. Actualment tenim a la senyora Rivera, Teresa Rivera, com a comissària, que és vicepresidenta de Transició Verda i Competitivitat. Per tant, és una persona amb bastant poder dins de la comissió. En general, veiem que aquesta legislatura, la comissió ha anat una mica cap a la dreta, perquè la meitat de comissaris venen de països on hi governen partits equivalents al que seria el Partit Popular. Molt bé, el Parlament Europeu, i ara és el moment estrella de la conferència, el que m'agradaria que us quedés més marcat, i quan d'aquí 5 anys tornem a votar, doncs potser encara us en recordeu. Aquí teniu una foto del Parlament Europeu. Quan el mirem, veiem que és un Parlament normal, no? És un semicicle amb un total de 720 escons repartit entre diferents colors, que són diferents partits. Però, quan mirem el nom dels partits un a un, alguns d'ells no són els partits que nosaltres anem a votar quan votem aquí, no són els partits els nostres, no? els que coneixem. Per què és això? Doncs perquè el Parlament Europeu s'organitza en famílies polítiques europees. Què és una família política? Una família política és un grup d'eurodiputats que venen de partits amb ideologies similars, no? I que a Brussel·les s'ajunten i formen el seu propi partit polític europeu. Per exemple, el partit guanyador, la família política guanyadora d'aquestes eleccions és el Partit Popular Europeu, doncs que aglutina tots els eurodiputats que venen de partits com el Partit Popular, però altres països, Lituània, República Txeca, França, Alemanya, etc. Llavors és molt curiós, no? Perquè una persona del Partit Popular d'aquí segurament té idees o prioritats molt diferents que una persona del Partit Popular de Malta o de Croàcia, però es troben aquí i s'han de posar d'acord. Quins són els altres partits que trobem al Parlament Europeu? Començant per la dreta, però bueno, comencem per l'esquerra. És l'esquerra al Parlament Europeu. Aquest és el partit més d'esquerres, com diu el seu nom. I aquí van, per exemple, els eurodiputats de Podemos. Després, i aquest és el segon partit amb més escons, socialistes i demòcrates, aquí anirien els eurodiputats del PSOE. A diferència de les eleccions catalanes o estatals, les llistes i circumscripcions aquí són estatals, úniques. Per tant, votem la mateixa llista a Catalunya que a Galícia que a Madrid. Després tenim els Verds o l'Aliança Lliure Europea, que és un partit feminista, ecologista, també d'esquerres. Aquí van, per exemple, els eurodiputats d'Esquerra Republicana. Més endavant tenim Renova Europa. Aquest és el partit liberal. Ara mateix el gran líder d'aquest partit són els eurodiputats d'Emmanuel Macron, de França, els liberals. Però aquí és un partit que va canviant molt a la legislatura passada, Ciudadanos, i tenia un pes molt rellevant, ara ja no hi són. I abans de Ciudadanos hi havia hagut els eurodiputats de Convergència. Els d'Unió anaven al Partit Popular, però els de Convergència anaven amb els liberals. Bé, si seguim en l'hemicicle, el Partit Popular ja n'hem parlat, aquí tenim tres partits de color blau, de diferents tons, i aquests són partits d'extrema dreta els tres. Però tenen diferències importants que els impedeix que s'ajuntin i facin un gran bloc d'extrema dreta. Amb el partit de dalt de tot són els conservadors i reformistes europeus. Aquest és un partit que està a favor de que Europa existeixi i la Unió Europea i tot el Parlament, no? Però voldríem que la Unió Europea tornés a ser un tracte econòmic i que deixés la política en pau pels estats, no? Vol que els estats tinguin més sobirania. I és un partit molt pro-Ucraïna. Aquí, per exemple, la senyora Meloni, a Itàlia, doncs, és la gran representant d'aquest partit, on abans hi havia hagut els eurodiputats favorables al Brexit. Els Patriotes d'Europa és un grup molt gran, amb 84 escons, i aquí hi ha una barreja una mica inversemblant. Trobem, per exemple, els eurodiputats de Víctor Orbán, els eurodiputats de Marine Le Pen, els eurodiputats de Salvini, i trobem a Vox. És un partit que és eurocèptic, per tant, que està en contra de la Unió Europea. I la boicoteja des de dins, i els està sortint molt bé. I tenen molt bé, i són bastant, alguns d'ells són bastant propers al Kremlin, a Rússia. Amb 25 escons tenim un partit que és nou. I aquest partit també és una barreja estranya, però està liderada per l'extrema dreta alemana, que eren tan extrema dreta que cap dels altres no els va voler, i com que tenien suficients escons, van decidir fer el seu propi grup polític. I finalment, amb 33 escons, tenim els que en diem els no inscrits. Són aquests eurodiputats que han sigut triats en el seu país d'origen, però que cap grup els ha volgut, o que ells potser no han volgut formar part de cap grup, i llavors estan sols. Espanya, en total, té 61 eurodiputats dels 720, i això és proporcional al número d'habitants que tu tens. Som el quart país amb més eurodiputats. Bé, i aquí una mica de resum del que acabem de dir amb els resultats de les eleccions a Espanya de l'any passat. 22 eurodiputats del PP, 20 del PSOE, 6 de Vox, 1 del PNV que va amb els liberals. Els de Comuns es parteixen entre els Verds i l'esquerra, els d'Esquerra van als Verds, i Podemos, entre els quals Irene Montero, que ara és eurodiputada, doncs va a l'esquerra. I finalment tenim 4 eurodiputats que no són inscrits, que no formen part de cap grup polític. Tres d'aquest partit nou que es diu S'ha acabat la festa, s'estan acabant de decidir. I un eurodiputat de Junts per Catalunya que encara no ha pogut recollir l'acta, per tant encara no pot entrar al Parlament. Bé, la participació, com sempre, molt baixa, a nivell europeu d'un 51%, però és que Catalunya encara és més baixa que la mitjana europea. Bé, i què ha passat a Arenys de Mar? Aquests són els resultats del 9 de juny del 24 aquí a Arenys. Veiem que hi ha una victòria de Junts per Catalunya, seguit del PSC, d'Esquerra Republicana, IPP, i després hi ha partits amb menys percentatge de vot. La participació d'Arenys de Mar baixa també, més o menys en línia del que és el general de Catalunya. Veiem que el 2019, però, va ser molt més alta, d'un 64%, i això és perquè coincidien amb eleccions municipals i era un moment on el votant independentista estava més mobilitzat. Bé, i ara que us vinc a parlar molt breument d'alguns catalans il·lustres a les institucions europees, perquè els catalans som gent bastant humil, no? Que sempre ens pensem que ai, no, nosaltres, però no, realment tenim veu a Europa i tenim gent ben posicionada. Javi López és un dels... anar a la llista dels socialistes i és un dels 14 vicepresidents del Parlament Europeu. Jaume Asens, ara és eurodiputat i és un polític molt conegut aquí a Catalunya i a Barcelona. Dolors Montserrat, que és una històrica de Brussel·les. Fa molts anys que hi és i a Brussel·les, al Parlament Europeu hi ha diferents comissions, com el Parlament d'aquí, no? Segons els temes. I n'hi ha una que és la Comissió de Peticions, que s'encarrega de rebre peticions dels ciutadans sobre temes que els preocupen i decidir si cal tirar endavant o si no és important. Doncs ella és la presidenta i perquè veieu quina influència pot tenir, la legislatura passada li va arribar un cas que deia que el sistema d'immersió lingüística a les escoles catalanes era discriminatori, no? I ella va creure que era molt important i com a presidenta doncs es va encarregar de que tirés endavant i fins i tot va arribar a organitzar un viatge d'eurodiputats aquí a Catalunya a veure si les escoles discriminaven o no discriminaven. Finalment, Diana Ribas és la cap de llista d'Esquerra Republicana a Europa i ella està posada a la Comissió de Feminisme i de Cultura i està bastant reconeguda. Bé, si ara són més o menys influents, la legislatura passada encara tenien més ressò a Europa. Tomàs Molina. Tomàs Molina encara no és eurodiputat perquè es partirà la legislatura amb un eurodiputat gallec. ¿Vale? Faran meitat i meitat, per tant hem d'esperar un any aproximadament per veure a Brussel·les. Esperem si podem anar preparat. Bé, la legislatura passada, tres persones importants a Brussel·les. Carles Puigdemont va ser eurodiputat, ara ja no ho és, i bé, hi havia una enquesta a Brussel·les que preguntava a la gent que treballava a les institucions quines eren les persones més conegudes. Ursula von der Leyen va ser la primera, però Carles Puigdemont, per bé o per mal, era la segona persona, es deia, més coneguda dins de les institucions a Brussel·les. Jaume Duch és l'actual cap del Departament d'Acció Exterior, d'Acció Exterior del Govern de Salvador Illa. Havia sigut portaveu del Parlament Europeu durant més de 10 anys. ¿Vale? És la persona que parla en nom de tots els eurodiputats. I finalment, Josep Borrell, que ara ja el tenim de tornada, que fins ara era el vicepresident, era el comissari espanyol i estava al capdavant de tots els temes de relacions exteriors i de diplomàcia de la Unió Europea, no? I especialment en conflictes com la guerra d'Ucraïna va tenir un paper molt destacat. Bé, i un tema que per anar tancant al tema del Parlament, que sempre m'haurà de mencionar, és el tema del català. Les normes ja les sabem més o menys, no? Són fàcils. Cada estat membre pot aportar una llengua oficial a la Unió Europea. Hi ha 27 estats membres, però tenim 24 llengües, perquè hi ha estats, per exemple, Bèlgica, doncs el francès que el porta França, té el flamenc que és l'holandès, i l'alemany que el porta Alemanya, no? Però bé, 24 llengües. El català no és una d'aquestes llengües i és un tema que va més enllà del simbolisme, no? És a dir, quan ens diuen no, que el català sigui oficial, ens pensem que només consisteix en que ara podrem anar allà, agafar el micro i parlar en català. Val? Llavors, quan tu parles en un idioma que no és en qualsevol idioma, al Parlament Europeu hi ha tot de cabines amb traductors. Hi ha un traductor per cada llengua que tradueix de manera instantània i la gent que t'està escoltant es pot posar uns cascos, triar quin idioma i tu sents la traducció instantània. Val? Que el català sigui oficial a Europa no és només important per això, sinó que representa un avançament en tots els nostres drets com a catalanoparlants, com per exemple poder-nos dirigir a les institucions europees en català, que les lleis es tradueixin en català, que quan et demanin que aprenguis que parlis dues llengües, el català pugui ser una d'elles, etc. Amb el tema de l'etiquetatge també és important. Llavors, diem que és una anomalia i és un cas especial perquè aquí tenim les 24 llengües oficials amb el seu número de parlants. Si el català fos una d'elles, seria la 13a per darrere del suec, amb 9 milions de parlants. Mentre que hi ha altres llengües com l'irlandès, que tenen 200.000 parlants, que tenen tot el dret de ser llengües oficials, però no, és una mena de greuge comparatiu amb els catalans. Fa un any i mig, dos, es va estar negociant molt intensament l'oficialitat del català a la Unió Europea, però ara sembla, i això són notícies fresques, que el 27 de maig es podria tornar a votar al Consell i es podria arribar a acceptar, però bueno, és un tema complicat perquè hi ha molts estats que han d'estar a favor, concretament tots els 27. Bé, i com ens afecta la Unió Europea, no? Fins ara us he parlat de tot de processos, de història, etc. Però com tot el que passa allà a Brussel·les, que sempre hi plou, que estan allà en uns despatxos, que mengen musclos i que mengen patates fregides, com ens afecta a nosaltres que estem aquí, a Catalunya i a Arenys de Mar? Un moment, Doncs bé. La Unió Europea se sustenta sobre la idea de les llibertats de moviment, no? Que sorgeixen al Tractat de Maastricht. Concretament hi ha quatre llibertats de moviment. Moviment de persones, de béns, de capital i de serveis. Començarem amb les persones perquè és la més evident. Jo he tingut la sort de néixer pràcticament sense fronteres, no? M'he pogut moure amunt i avall sense que ningú m'aturés, sense que ningú demanés un passaport o sense que fessin un control a les fronteres d'arreu d'Europa. Però això no sempre ha estat així i crec que vosaltres ho sabeu molt millor que jo, no? No sempre ens hem pogut moure lliurement dins de l'espai Schengen. Doncs això és una de les grans victòries europees i és un privilegi que nosaltres tenim com a europeus i molta gent d'arreu del món no té. Llavors està bé posar-ho en valor. A més, la Unió Europea treballa perquè aquesta mobilitat arreu d'Europa sigui més fàcil. Amb els endolls. No hi pensem, però fa poc vaig estar a Suïssa i em vaig haver de comprar un adaptador perquè jo no vaig pensar que no feien servir els nostres endolls. El carregador. Ara tots els mòbils i ordenadors que es facin a Europa tindran tots el mateix carregador perquè no n'haguem de comprar un de nou cada cop. I finalment el roaming, amb el tema del telèfon, no? Que ara ja podem navegar per internet i trucar sense cap mena de cost entre països. Bé, a part de la llibertat de moviment de persones, també tenim la llibertat de moviment de béns i de productes, que això és l'origen de la Unió Europea, no? D'aquest tractat econòmic que hem començat a parlar, la llibertat de comprar i vendre sense aduanes i sense aranzels. Bé, a part de vetllar perquè això passi, la Unió Europea ha desenvolupat una política de protecció del consumidor molt forta perquè els consumidors de tota Europa tinguin els mateixos drets sense importar on comprin els seus productes. Alguns exemples molt clars. El dret a la reparació. Quan tu compres, per exemple, una rentadora a qualsevol país d'Europa, el fabricant t'ha de garantir que durant 3 o 4 anys o 10, ara no em recordo, tindrà totes aquelles peces que tu necessites per reparar-la disponibles i a la teva disposició. També ha posat la llei de que tot el producte que tu compris per internet el pots tornar fins a 30 dies. Les reclamacions de les aerolínies, que sempre fan tard, doncs també hi ha una llei que marca quants diners podem reclamar per retard o per anul·lació de vols. No? I això és estàndard a tota Europa. Un altre exemple d'aquí molt, molt clar és el tema de l'etiquetatge o els estàndards europeus. Aquest segurament l'hem vist molts cops, que és el que garanteix que un producte s'ha fet d'acord amb uns criteris de qualitat i de seguretat, etc. Tenim els certificats energètics, que ara estan molt de moda, i un altre tema és l'etiquetatge. No? La Unió Europea marca quina informació han de contenir totes les etiquetes dels aliments per garantir la nostra seguretat i el nostre dret a la informació. Bé, llibertat de moviment de capital, aquesta és la tercera, i va molt vinculada amb la Unió Monetària i l'euro. L'euro no només és important perquè ara ja no he de canviar de moneda cada cop que vaig a un altre país, sinó que la seva rellevància va molt més enllà. L'euro va entrar en funcionament el 2002 i va ser fruit d'un procés polític molt llarg, de 10 anys, en el que què va passar? En què tots els estats que van adoptar l'euro van decidir que els seus bancs centrals, el Banc Central d'Espanya, d'Itàlia, de França, donaven a un banc central europeu, el Banc Central de Frankfurt, la seva sobirania en política macroeconòmica. Ara això sona molt complicat. És a dir, la política macroeconòmica és el preu del diner, no? El preu del diner són els tipus d'interès. Per exemple, quan hi va haver la crisi de la inflació per la guerra d'Ucraïna, el Banc Central Europeu va apujar els tipus d'interès. Llavors nosaltres vam notar que la compra era més cara, o si teníem hipoteques de tipus variables, doncs també es van pujar les hipoteques. Doncs totes aquestes pujades i baixades dels tipus d'interès i els preus dels diners ja no ho decideix cada estat per la seva moneda, sinó que es fa conjuntament des de Frankfurt per tot l'euro, que és aquests 20, aproximadament 20 països. Això perquè és important. L'euro, per exemple, és la segona moneda més gran del món després del dòlar. Llavors, si hi ha una gran crisi, un gran xoc, és una moneda molt estable. És a dir, les possibilitats de que l'haguem d'evaluar o reavaluar i de que hi hagin canvis de preus molt sobtats i molt bruscos, doncs és molt més reduïda que en una moneda molt més petita com ho era el franc o era la peseta. No? Llavors, és un pas endavant per la nostra seguretat econòmica i bé, per diferents motius, doncs hi ha estats que no s'hi van poder adherir o que s'hi han adherit més tard i n'hi ha alguns que han optat per seguir amb la seva moneda encara que segueixen estant dins de la Unió Europea. Bé, i el gran tema, no, de la Unió Europea i les seves polítiques en els darrers anys és el que és la política mediambiental. La Unió Europea ha decidit que es vol convertir en un referent mundial pel que fa a la política mediambiental. Vol ser un exemple. I s'ha fixat un gran objectiu complicat, eh? La Unió Europea vol ser climàticament neutra el 2050. Això què vol dir? Què vol dir que el 2050, d'aquí 25 anys, no hi ha d'haver emissions d'efecte de gas hivernacle. Com ho aconseguirem això? Punt 1. Energies renovables. Val? Hi ha hagut hi està havent un desplegament més o menys ràpid, depèn del lloc, d'energies renovables, perquè es vol que el 2030, d'aquí 5 anys, un 32% de l'energia que es produeix a Europa sigui d'origen renovable. Número 2, el plàstic. Segurament ara ja no veiem aquestes palletes ni aquests coberts de plàstic als supermercats. Doncs aquesta i d'altres mesures són les coses que fa la Unió Europea per reduir l'ús de, l'ús dels plàstics. També hi ha una política molt valenta per renovar edificis i fer que consumeixin menys energia. A gestió de residus, per exemple, també hi ha una política europea que obligui a tots els ajuntaments a recollir ara el tèxtil, per exemple, de manera separada i marqui objectius de reciclatge per cada estat. I finalment, natura i biodiversitat. Aquí hi ha una imatge de l'aeroport del Prat, perquè la zona que envolta l'aeroport, la Ricarda, és una zona que està protegida segons la directiva de les aus europea, una directiva dels 90. Llavors, quan va sortir els primers informes d'ampliar l'aeroport, doncs la Comissió Europea s'ha posat les mans al cap i va enviar una carta a Espanya dient que no podia ser, no? Perquè era il·legal arrasar la Ricarda per fer-hi un aeroport. Llavors, la resposta que es va donar des d'aquí és que farem un informe i us explicarem doncs, a veure com ho volem fer. Val? Llavors ara estem encara esperant aquest informe i a veure què en dirà la Comissió Europea. Tornar una mica al tema de les energies. Europa vol que el 2030 un 32% de l'energia sigui d'origen renovable. I tenim una bona notícia perquè ja ho hem aconseguit. Val? Aquí crec que és un 45, un 43%. Actualment, un 45% de l'energia que es produeix a Europa ja és renovable. Mala notícia és que Catalunya encara està al 18%. Per tant, encara ens queda molta feina per fer, més, per exemple, que Espanya, que a nivell estatal estem al 55%. A més, a Catalunya tenim el problema de que gran part d'aquesta energia prové de fonts hidràuliques, no? I últimament la pluja i l'aigua ara una mica millor, no? Però no ens ha donat gaires bones notícies ni gaire estabilitat. Bé, aquí tenim una imatge una mica desagradable, és un ocell mort a la platja, i si mirem a la seva panxa, a les seves entranyes, veiem com unes coses de color vermell que semblen plàstics. Doncs bé, per evitar que això segueixi passant, la Unió Europea va posar en funcionament una nova, no llei, no? Però una nova iniciativa que obligava a tots els fabricants d'ampolles i tutabrics a enganxar el tap. Enganxar el tap a la botella i no deixar que se separessin. El que passava, vaig llegir, és que molt sovint anàvem al riu, anàvem a la platja, i reciclàvem l'ampolla perquè era gran, però perdíem el tap. I llavors, per evitar que se separessin l'ampolla i el tap i reciclar-ho tot, doncs va optar per aquest model. D'altres coses que passaran en els següents anys. 2026 estava negociant perquè es deixessin d'instal·lar calderes de gas i fossin totes elèctriques. Però bé, això encara no està tancat, encara... Si ho heu de fer, teniu marge. 2030, això sí que ja està decidit, es prohibiran tots aquests sabors i salses d'una sola dosi que gasten tant plàstic, que trobem als hotels i al restaurant. I la mesura estrella, però que jo crec que és inviable, és que el 2035 es prohibiran la comercialització de cotxes o vehicles que no siguin elèctrics, és a dir, que emetin emissions d'efecte hivernacle. El que passa és que hi ha molts lobbies alemanys que crec que estan lluitant molt intensament perquè això no passi. Llavors, de moment, és més una promesa, un compromís que un pacte ja tancat. Ja ho veurem. I anem bé. No, encara no. Bé, fins ara hem parlat del que passava cap portes endins. No? Què fa la Unió Europea pels seus ciutadans? Però què fa la Unió Europea pel món? No? Com som quan mirem cap enfora? Doncs bé, fins ara cada estat, com ja hem dit abans, anava una mica a la seva. I ara cada cop veiem que comencem a treballar més en conjunt. Per exemple, participem en acords de medi ambient, Hem començat a reforçar la nostra indústria armamentística. Això és preocupant perquè hem començat a parlar de la pau i ara ens estem rearmant. O fins i tot hem arribat a donar armes a Ucraïna. De fet, hi ha aquesta idea, no?, de la creació d'un exèrcit europeu en què es va posar sobre la taula fa uns anys, però no va tirar endavant i de moment també està parada. Bé, i en aquest sentit, quan mirem cap al món, Europa té un repte majúscul, que és Donald Trump i les relacions transatlàntiques amb els Estats Units. Cada dia va canviant, jo no canvio la diapositiva, però cada dia puc explicar alguna cosa nova. Hi ha tres punts que jo considero importants, els aranzels. N'hem sentit molt a parlar. Donald Trump va posar en funcionament aranzels primer contra Xina, després Canadà i després contra Europa. En volia posar més i ens havia amenaçat, però els ha parat. Val? És una cosa que va molt al dia a dia, va ser una mica sobre la marxa. La guerra d'Ucraïna. Donald Trump havia promès que si ell arribava a ser president, al cap d'una setmana s'acabaria la guerra d'Ucraïna. Això no ha passat, però sí que és veritat que ell és el primer president dels Estats Units que reconeix Vladimir Putin com a un negociador. No? Fins ara mai s'havia volgut negociar amb Putin, doncs ell per primer cop s'asseu a la taula a negociar amb Putin i sembla que hi té més o menys una sintonia o bona relació. I finalment, la desinformació, i aquesta crec que és molt preocupant i no en parlem tant. En aquesta foto veiem un senyor, és Elon Musk. Elon Musk és el propietari d'una de les xarxes socials més grans del món, es diu Twitter, ara es diu X. Aquesta foto és una foto d'un acte de la campanya electoral alemana que va haver-hi al febrer. I és un míting del partit d'extrema dreta alemany on ell hi va aparèixer en directe per donar-li suport. No? Llavors, al final és una mica preocupant que la seva empresa al final i els seus algoritmes decideixen què és el que ens arriba a nosaltres quan entrem a aquesta xarxa social o amb altres. No? Llavors Europa està treballant amb diferents directives i reglaments per regular el funcionament de totes aquestes xarxes socials i garantir el nostre dret a la informació. Bé, ja per acabar aquest tema, volia parlar de la política migratòria i del control de fronteres. La política migratòria es fa sobretot, s'executa a través del Frontex. No sé si n'heu sentit a parlar, Frontex és una policia europea que hi ha a les fronteres, sobretot a les fronteres on hi ha mar. Val? I s'encarrega de vigilar i de controlar tots aquests espais. Podria ser una bona idea, però en el moment en què Frontex comença a fer devolucions en calent de migrants, doncs es torna una institució que comet violacions del dret internacional humanitari, per exemple. I aquest és un aspecte crític a la Unió Europea. Per posar fil a l'agulla a tots aquests problemes, el 2024 es va aprovar un nou pacte de migració i asil. I són dues coses diferents. La migració és l'arribada de persones irregulars, entre cometes. No? És a dir, que en principi no tenen accés reglat a la Unió Europea i aquestes persones arriben a les fronteres i volen entrar en territori europeu. Com que això suposava un problema, aquest pacte migratori el que fa és externalitzar el control de fronteres. Què vol dir? La Unió Europea ha fet acords bilionaris amb Marroc, Tunísia, Líbia, etc., països amb una democràcia més o menys bastant dubtosa, perquè gestioni la migració al seu territori, és a dir, perquè eviti que la gent arribi al Mediterrani. No? Si la gent no arriba al Mediterrani, la gent no agafa una patera, doncs no arriba a la meva costa i no hi ha un problema. Però clar, el problema és que encara més gent mor intentant arribar a Europa. Això per banda de la migració. Per banda de l'asil, la política d'asil és la política per rebre i gestionar persones refugiades. Una persona refugiada és una persona que fuig del seu país perquè l'estan perseguint políticament i el dret internacional li reconeix el seu dret a ser refugiat i a rebre asil a qualsevol altre país. Cada any a Europa hi arriben aproximadament 1 milió de refugiats. Què passa? Una mica tirant entre el 2015, no?, i tots els desequilibris que hi van haver, es decideix que ara farem un mecanisme de solidaritat. Què vol dir? Que cada any els estats faran un recompte de quantes sol·licituds d'asil han rebut. I llavors aquells que n'hagin rebut més, doncs rebran refugiats d'aquells que n'hagin rebut més. Problema, que feta la llei, feta la trampa, perquè cada estat podrà pagar 30.000 euros per cada persona que no vulgui acollir, no? Llavors, com sempre, aquells que tenen més, doncs tindran menys obligacions, més diners, tindran menys obligacions d'acollir refugiats. Doncs bé, aquesta és la solució que se li ha donat. Va portar molta polèmica, però al final va tenir el consens de la gran majoria del Parlament Europeu. I bé, fins ara, i ara ja sí que ja acabo, hem parlat de com afectava la Unió Europea a tots els ciutadans, no? Això ho puc anar explicant per tot arreu, pràcticament. Però m'agrada acabar la conferència parlant del lloc on vaig, en aquest cas del Maresme i d'Arenys de Mar. I ho faig sobretot a través dels Next Generations i els famosos fons europeus perquè pugueu saber com s'inverteixen aquí al territori. Bé, el Maresme ha rebut un total de 161 milions d'euros de fons europeus Next Generation, això vol dir després de la Covid. I és interessant veure que està bastant ben repartit. Un 33% va per entitats públiques, que això serien ajuntaments, àrea metropolitana, ho sou o no? No, doncs Diputació, Consell Comarcal, etc. 40% a empreses. Està bé, un 15% a particulars. Potser coneixeu algú que li han donat una subvenció per renovar una façana, per canviar unes finestres, plaques solars, etc. Llavors, un 7% a centres de recerca i un 5% a entitats sense ànim de lucre. Està, a mi m'agrada veure-ho així repartidet, perquè la Segarra 11 dels 15 milions han anat a una sola empresa. Llavors està bé veure que s'inverteix a diferents entitats. Quines són les capdavanteres? Ajuntament de Mataró o, per exemple, l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'INPA. L'Ajuntament d'Arenys de Mar ha rebut un total de 5 milions d'euros en fons europeus. I què n'hem fet? Val, a veure, què n'hem fet? No hi ha, això són dades oficials, val? Però no hi ha una base de dades on puguem veure tots els projectes i on ha anat cada euro. Val? Llavors tenim la premsa, jo he fet una cerca i us porto alguns exemples, que no són tots, de coses que s'han fet amb Next Generation o altres fons aquí a Arenys de Mar i a la comarca. Primer, la biblioteca. Encara no està oberta, no? No. Ja ho he llegit, que m'està portant una mica de problemes. Bé, és curiós perquè quan busques Arenys de Mar fons europeus et surt rècord de la biblioteca d'Arenys de Mar perquè es veu que va ser el projecte, almenys el projecte, el més ben puntuat de tota Espanya. Bé, de tota la inversió crec que eren 5 milions d'euros, doncs 2,7 milions d'euros han sigut finançats en fons Next Generations, i espero que si torno d'aquí un temps doncs ja estigui acabada i la pugui anar a veure, feia molt bona pinta. Això no és Next Generation, però també ho vaig trobar interessant. A part de la política agrícola, la Unió Europea també té una política pesquera, sovint bastant criticada també. Una part d'aquest pressupost de pesca va dirigit al que se'n diu grups locals de cooperació. No? Grup local, no, perdoneu, grup d'acció local pesquera, que són agrupacions de municipis pesquers que comparteixen reptes comuns i que fan projectes de cooperació local, doncs, per promoure l'economia blava i sostenible i fer-ho des de les necessitats reals dels diferents pobles. Aquí tenim el grup d'acció local pesquer de la Costa Brava del Sud i del Maresme, que en aquests 4 anys ha rebut 2 milions d'euros i que podrà anar repartint en diferents projectes. Per exemple, vaig trobar que el club de Rems d'Arenys, si no m'equivoco, va rebre doncs, una subvenció doncs, per comprar equipament, i etc. etc. Més coses. En fons, a Next Generation també s'ha construït, no s'ha iniciat, però s'ha iniciat la construcció de 50 habitatges que aniran destinats al lloguer social aquí a Arenys de Mar, que acabaran al juny de l'any vinent, i s'ha fet en col·laboració entre l'Ajuntament i dues fundacions del tercer sector i també l'habitatge social. I finalment, una ruta en bicicleta que es diu Euroveló, número 8, que va des d'Atenes fins al sud d'Espanya i que passa per aquí al Maresme, també per aquí a Arenys de Mar. No? Llavors, 15 municipis d'aquí al Maresme han aconseguit 3 milions d'euros de Next Generation per fer diferents actuacions pels camins on passa aquesta ruta. Aquí a Arenys de Mar s'han fet pèrgoles fotovoltaiques, aparcaments de bicicleta i s'han posat carregadors elèctrics per vehicles. No? S'han anat fent diferents coses a diferents municipis. I bé, fins aquí la meva conferència. En aquest moment, si teniu preguntes,